Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao y como verán ustedes...
I com feia aquell oient, la ràdio també en la seva història relaciona amb aquest famós anunci, però n'hi ha molt més d'anuncis que la ràdio en el seu moment va ajudar a promocionar.
Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones. Voy a empezar.
És inevitable, però, quan es fa un recull històric d'aquest aniversari i, per tant, de totes les pàgines viscudes, quan s'apel·la als sentiments, caure una mica en la nostàlgia. Però potser, de vegades, el risc que es corre és permetre que la nostàlgia es converteixi en melangia. Tots i totes vostès han tingut molt a veure amb la història de la ràdio. Tenen melangia, o, si volen, d'una manera més suau, nostàlgia de la ràdio d'abans en relació a la d'ara, Enriqueta Teixidor?
No. M'agrada la ràdio que es fa ara, però m'agradava més la del meu temps, francament.
Encarna?
Doncs a mi potser és que m'agraden molt els informatius i m'agraden les tertúlies i m'agrada la ràdio d'ara, sincerament m'agrada molt. Potser trobo a faltar una cosa, i és que algun radioteatre potser sí que hi faria falta, i algun espai de poesies, però m'agrada la ràdio ara.
Joan Castelló, perquè alguna cosa va tenir a veure en la seva trajectòria professional el que va ser un dels moments de canvi important i substancial de la línia que havia seguit la ràdio, per les circumstàncies històriques, però també per les circumstàncies personals, professionals, de tantes i tantes persones als anys 70 que portaven, i parlo fins i tot abans de la mort de Franco, la injecció d'una nova dimensió de la ràdio, a les quals al·ludia també abans Mario Beut.
És evident, i en aquest sentit la meva aportació de la que em puc sentir més cofoi és el programa Directo a nivell local, sí. I Hora 25 a nivell de cadena. Ara bé, a la pregunta concreta de què ha canviat a la ràdio o quina nostàlgia es pot tenir, jo no diria pas allò de que els temps passats són millors, ni molt menys. El que passa és una cosa que voldria destacar. En aquella època, als anys 70, 80, més enllà dels 65, d'una banda, no hi havia la disponibilitat tècnica, la tecnologia de què ara es disposa la ràdio. I d'altra banda, els que ens sentíem ja periodistes abans de ser-ho, jo sempre m'he sentit periodista fins i tot abans de ser-ho, estàvem coartats, handicapats, pel fet de que no podíem informar. La informació estava absolutament prohibida. Aleshores, quan et sents tan coartat per totes les bandes, el poder de la imaginació fa que apliques més creativitat. És com el que té fam, que aleshores busques solucions impensables per sortir del pas. I aquesta forçada creativitat, aquesta imaginació forçada, va fer que aleshores hi aportéssim una sèrie de solucions i vies a un carrer que teníem tallat, que era el de la informació. Així és com neixen de manera molt imaginativa els programes Hora 25, Directo, etc., que fins i tot encara en vida de Franco, l'any 72, que ja començava a haver-hi el 73 una mica de permissibilitat, el que ressentís com a director que era aleshores, ho recordarà molt bé. Ens vam avançar una mica i me la jugàvem, i ell ho sap millor que jo, perquè vam tenir una sèrie d'expedients i de queixes i de garrotades en aquest sentit. I què va passar? Que ens vam inventar solucions al problema. I en lloc de fer programes informatius, fèiem programa que diríem d'actualitats. Però, de fet, estàvem ja colant la informació.
Perdona, abans d'això, precisament, quan la mort del Kennedy, que vàrem donar la mort de Kennedy, doncs recordo que en Ràdio Nacional ho va censurar del tot.
Clar.
I me'n recordo que hi va haver inclús... Hi van haver unes crítiques...
Bueno, en aquell moment, Ràdio Nacional, pràcticament,
no
ens censurava tot.
No es va poder donar.
Bueno, hi ha un fet esclatant que per mi és la definició exacta de la impotència. És a dir, quan mort el Franco l'any 75... A tots els professionals de la ràdio ens donen vacances forçades 48 hores.
Sí, exacte.
És molt alienant i molt humiliant que ens enviïn a casa quan justament està succeint potser l'esdeveniment més important del segle.
Jo tampoc vaig anar a escola aquell dia.
Veus?
Jo vaig viure unes circumstàncies, ja que fan cites personals, encara més paradoxal, perquè després de... Estava fent el servei militar i després d'estar allò que en deien acuartelat durant 2 mesos, el dia que es mor el Franco ens van donar festa. Que era una cosa ben estranya dins del mateix exèrcit, que no sabíem si anàvem a celebrar alguna cosa, evidentment, bé, ens ho donen perquè ho anem a celebrar això,
el dol.
Els mateixos, o que si ens anàvem de dol, però deixa de ser paradoxal. Carles.
No, aquests 48 hores que deia en Joan Castelló Rovira, que vàrem tenir de marginació, per la meva part van ser molt satisfactòries, perquè es va estalviar la responsabilitat del director d'enfocar.
Inhabilitat, inhabilitat.
Bé, a la pregunta que feia en Josep de la melangia que puguis tenir per la ràdio, jo realment, com han dit també els meus companys, no en tinc de melangia. Ara bé, a mi el que sí m'agradaria comentar amb aquests anys d'experiència i concretament demà passat en un congrés que hi ha a la Universitat Complutense de Madrid, presento una ponència sobre mitjans de comunicació i el títol de la ponència és 75 anys de ràdio, un aniversari molt convencional. Per què dic això? Faig una anàlisi de la ràdio i veig que realment des del punt de vista tecnològic hem avançat moltíssim, això que deia en Joan, vull dir, avui estem en un estudi esplèndid en aquestes instal·lacions. Preciós. I penses, jo quina no sort poder treballar aquí, Josep Cuní, quina sort que tens. Sí. Però realment el que veig és que s'estan tornant a repetir tots els esquemes sempre. Ràdio molt convencional. Quan va néixer ara fa 30 anys la FM, vam pensar en l'especialització radiofònica. I realment aquesta especialització radiofònica no s'ha donat, perquè acaba de néixer una cadena nova. Hem donat entrada ara a les nostres zones a Catalunya amb una cadena recentment inaugurada. I què fa? Doncs ràdio convencional. I el màxim que anuncia és fer una fórmula musical. Tornem a estar on estàvem. Ara els teòrics de la comunicació, alguns, diuen que amb la ràdio digital segurament tindrem una especialització enorme, no? Tindrem molts canals i tindrem la possibilitat doncs, de fer altres tipus de ràdio que no estem fent. Quan la televisió ja està absolutament parcel·lada i ja tenim una especialització tremenda en televisió, a la ràdio no la tenim. Això és el que jo trobo a faltar. Més especialització a part dels grans programes convencionals i amb les estrelles de sempre. En Josep Cuní, una de les estrelles i poc més.
De totes maneres, hi ha una
saps
cosa...
Saps que no he compartit mai aquesta tesi de les estrelles? Però
sí,
això
però
és
la història de la ràdio, Josep, jo penso que sempre hi ha hagut uns referents. Sí, uns referents que han tingut nom i cognoms i que quan els oients recorden experiències sempre ho parlen amb noms i cognoms dels que han estat al davant i això hi ha estat sempre. Jo que he pogut viure aquesta transformació de la ràdio una mica des de dins, des d'aquests primers moments. Evidentment, avui podem parlar de que hi ha molts més mitjans, sobretot tecnològics. Jo que recordo el soroll de les màquines d'escriure a la redacció de Ràdio Barcelona, haver d'anar a buscar la notícia. Ara ens arriba a dir la informàtica, això funciona. I potser precisament el que s'ha perdut és aquell esforç del periodista que havia d'anar a buscar la notícia al carrer amb molt més esforç que no pas en aquests moments que potser ens arriba tot a través dels gabinets de premsa, a través de les agències.
Però això s'ha perdut també els diaris, eh?
Sí, exacte.
És a dir, el periodisme de carrer s'ha perdut. Ha entrat una mica la comoditat i l'anàlisi i el comentari polític pel damunt.
I la il·lusió potser que hi havia en aquells moments que es començava a néixer l'alternativa a la ràdio oficial, a buscar la notícia, a buscar ser diferents, a buscar la primícia. Aquest esforç, no hi havia horaris en els periodistes de Ràdio Barcelona, es feia les hores que calia i es venia i s'allargava i s'escurçava la jornada.
No hi havia festes.
I això sí que ha anat canviant, segurament en bé, és a dir, jo penso que és bo que hi hagi una regulació, i tal, però aquest esforç, aquest voluntarisme, aquesta professionalitat que hi havia, es notava més en aquests detalls.
El que passa que això s'ha d'ensenyar potser en les facultats o en els períodes de formació. Que tècnicament la ràdio evolucioni em sembla excel·lent, perquè precisament el que afavoreix és que disposis de més temps per pensar en els continguts. Aquesta crec que és la gran assignatura encara pendent. Si tu pots rebre les informacions sense necessitat de perdre temps en el trajecte de la redacció fins al lloc on s'ha produït la notícia, i aquest temps tu el pots invertir, aquí està la clau de la qüestió, en assegurar-te les fonts, en contrastar aquestes informacions, en millorar-la, doncs empair-la. Si pots invertir el temps en empair-la, jo crec que la ràdio haurà avançat.
Carles Andís?
Bé, és que en Pellicer està reflectint un periodisme d'anàlisis i de l'editorial, però és que abans en Balcells es referia a anar a extreure la notícia i provocar-la, i aleshores això són dues coses diferents. I en tot cas, en les redaccions falta la vibració que hi havia aleshores quan era una tertúlia i la gent parlava i de les discussions o de les converses en sortien idees per fer coses. Ara no, ara les redaccions semblen un banc o una clínica, tothom està abocat en el seu computador, ningú parla, i per tant jo crec que del diàleg en surten les idees. Exacte. En canvi, del monòleg no en surt més que el que hi ha a cada cap, que no tots són molt ben provists.
Sí, sí, estic absolutament d'acord amb el que diu en Carles Sentís. I per la part que ens toca als que en aquest moment estem formant els futurs professionals, intentarem, Ramon, que sí, això realment sigui així, no?
No es pot renunciar mai al diàleg.